Al matí, amb Raquel Garcia.
I avui acabem, com tots els dijous, somiant desperts des de la butaca del cinema.
24 frames. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Everything the traffic will allow. Nowhere. I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim l'Ivan Mardones preparat per, doncs això, acostar-nos al món del setè art. Bon dia, Ivan.
Buenos días a todos.
Com estàs? Avui ens endinsarem en el gènere fantàstic.
Hombre, sí, por fin. Si os habéis fijado, cada vez que he hecho una reseña o una crítica de alguna película que he ido a ver, siempre tiene algo que ver con el cine fantástico. Supongo que ya se empieza a conocer un poco mis, mis gustos y tal. Y para mí, hablar de Sitges, del Festival de Sitges, para mí es casi un honor que podamos hablar del mejor festival de cine del mundo.
A més, hem de dir que doncs, aquesta edició del festival doncs, ha arribat doncs, amb unes xifres, amb unes dades, no?, que demostren que recuperen ja l'activitat frenètica del festival. I nosaltres tenim l'honor de també comptar amb el gerent dels cinemes de Sabadell, el Miquel Gratacós, que també ens explicarà per què va ser-hi doncs, el festival. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns com ha anat aquesta edició del Festival de Cinema de Sitges.
Bueno, com bé deies, és un festival que ha recuperat una mica la normalitat després de dos anys de no poder-se fer amb plenes facultats. I una mostra molt important va ser la Zombie World que vam fer en el festival, que va ser tot un èxit superant les edicions.
I creus això, que realment ja s'ha recuperat, no? Que realment era una edició, no?, aquesta, o és una edició com les d'abans de la pandèmia pel que fa doncs, a l'activitat, a la projecció de pel·lícules, de convidats, de catifes vermelles?
Sí, sí, sens dubte s'ha notat, al igual que a Sant Sebastià, en aquest cas a Sitges, que és un problema més petit, però que durant el festival es transforma d'una manera espectacular i es respira cinema pels quatre costats.
Què és el que destacaries tu, Miquel, del que has vist al festival o del que hauríem de veure? Perquè tenim temps encara fins al 16 d'octubre.
Sí, és a dir, molta, evidentment és un festival de gènere, com que sí. El cinema fantàstic, el cinema ja no només fantàstic, sinó fantàstic, terror, qualsevol cosa que provoqui emocions fortes en els espectadors. Un festival, com ve sent habitual en els últims anys, amb molt de cinema coreà, molt de cinema asiàtic, que sembla que està agafant l'avantatge en aquest tipus de gènere i que podem trobar molts títols d'aquesta factoria.
Ivan, quins títols destacaries tu? No sé si has vist alguna de les propostes, no?, que es pot veure al festival.
Sí, a ver, quería hacer la lista más o menos de lo que haya llegado a ver todo en general la semana que viene para ver ya todo el festival acabado. De momento he visto solo Vesper. Es una película especial, es una película que recomiendo porque aún la dan dos días más. Y dejo así más o menos la sinopsis, que es una especie de futuro distópico, posapocalíptico, con tecnología avanzada, y la historia en realidad es la relación entre un padre y una hija en este mundo donde los ricos viven encerrados en sus propias ciudades y los pobres han quedado relegados a vivir entre el fango y la desesperación.
Doncs, déu-n'hi-do amb la sinopsis que ens fas, no? També et volia preguntar, Ivan, a banda d'aquesta pel·lícula, què és el que té, no? Doncs aquest gènere que desperta tants, no només crits, sinó passions, no? Perquè realment té aquesta capacitat, no?, d'omplir doncs, ara el festival, però també les sales de cinema i que té molts defensors.
Bueno, para preparar la sección he estado pensando mucho precisamente sobre este tema. ¿Por qué no existen, o no existen de esta manera, festivales de, por ejemplo, cine de comedia, cine de drama o cine de suspense? ¿Vale? Son géneros en sí, o sea, se puede hacer una lista perfecta de cada género con películas que van solamente de eso. Hay thrillers que son de terror y de suspense, pero también hay solo películas comedias, hay solo románticas, etc. ¿Por qué el género fantástico? Bueno, todo esto viene también porque digo, venga, voy a intentar hacer una lista, una pequeña lista de las mejores películas de la historia. Es imposible. Es imposible porque además justo Sitges siempre ha mezclado ese género del fantástico y el terror, que muchas veces no van acompañados, con lo cual ahí, como decía Miquel, por ejemplo, en el tema del cine coreano, el cine asiático, claro, son películas que nosotros no podemos ver en carteleras, son películas que no nos llegaban al menos al videoclub, son películas que no llegan a las plataformas de streaming. Y la única manera, si estás un poco avispado en el tema, es ir a Sitges a ver un pase o dos, como mucho, de una película que nunca más vas a poder ver. Evidentemente en internet, si tú eres un poco listo, puedes llegar a encontrar estas películas, pero ya tienes que buscarlas más allá, no te las ponen fáciles, como es en las carteleras, o como hablamos siempre, del tema de las distribuidoras, qué hacen, qué películas nos enseñan, que no se basan solamente en la cartelera, en la gente que va a ir a verlas, en lo que puede, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un género que no es un género, salvo cuatro películas contadas, no es un género que dé mucho dinero, pero es un género que a través de la historia se ha consolidado como casi, diría, de los más importantes o el más importante del cine.
Suposo que hi estàs d'acord, no, Miquel, en aquesta, no, capacitat per atreure també el seu públic, no, d'aquest tipus de gènere.
Sí, són pel·lícules diferents que ens traslladen en un món, bueno, en aquest cas un món distòpic o qualsevol lloc que no estem acostumats i que veiem coses a la gran pantalla que surten de la normalitat.
Ivan, ja has dit que no faries com una llista, no?, perquè és molt difícil, però, per exemple, doncs, digue'ns alguns títols, no?, per la gent que ens escolta i que...
Claro, para hacer la lista tiras de internet y buscas todos los que han hecho antes listas. Y claro, la gente no baja de las 25, 50, 100 películas de las mejores. Sí. Evidentemente siempre están las mismas, es una cosa que no hay debate. Películas como El Exorcista, El Resplandor, Psicosis, La Cosa, son películas que la primera de zombies de Romero, son películas que ya están, que digamos que crearon en su día a lo mejor lo que llamamos ya en el cine los precedentes. Y cuando hablamos también Miquel y yo muchas veces de esas copias que se hacen o esos remakes o esa falta a lo mejor de imaginación en algunos guiones, en realidad en el cine fantástico siempre se da como, se intenta dar la vuelta a lo mismo, porque siempre estamos explicando lo mismo, decía Miquel, que cosas que no somos capaces de entender, cosas que nos sorprendan, cosas que nos lleven a lo más básico del ser humano, que puede ser el miedo, o como hablamos antes de otros géneros, como el juego o la risa, pero el miedo es ese género que a todo el mundo le entra esa curiosidad. Y se han repetido siempre en la historia, o sea, por ejemplo, El Exorcista, sí, ya había películas de exorcismo antes, pero esta película, por ejemplo, marca a lo mejor un hito en cómo se hace, en cómo le llega a la audiencia y cómo del boca a boca se pasa a que sea una película que acabe siendo de género de culto. Bien, para que al ser de culto, inevitablemente tenemos luego durante todos los años siguientes imitaciones, intentos de superar, parodias, claro. Lo que quiere decir es que si se sigue haciendo es que hay un interés por parte del público.
Que funciona, no? Potser sí que és veritat, com abans comentava el Miquel, no?, que també doncs ara en aquest tipus de cinema doncs estan arribant moltes propostes, no?, asiàtiques, perquè potser trenquen amb aquesta estructura.
No, el cinema asiàtic està agafant un protagonisme, com dèiem abans, important, i ens ensenya el terror segurament des d'una manera diferent. És a dir, la manera d'actuar o de presentar les històries a Àsia és molt diferent de la manera que tenim acostumada en el resto del món, i ens transforma i ens transporta en un món paral·lel. És a dir, pel·lícules com El Tren a Busan, o una que s'ha presentat ara a Sitges que es diu State of Emergency, que és una història d'un avió on hi ha una sèrie d'impactats que arriben, intenten aterrar i no els deixen, molt lligat també amb el de la pandèmia, no? Han d'arribar fins a Hawaii, on no poden arribar, no els deixen aterrar, després intenten arribar al Japó, es queden sense gasolina, la tensió que això genera, una barreja, ja dic, entre El Tren de Busan i Estallido, no?
En aquest sentit, Miquel, vosaltres detecteu també això que realment funciona, el gènere fantàstic, quan doncs, programeu pel·lícules d'aquest tipus?
Sí, sí, sí que funciona. La gent, ja dic, la gent el demana, tot i ser un gènere que en el cas del Festival de Sitges es concentra durant una setmana tot aquest el tipus de pel·lícules, i tu veus, i és un públic, un nínxol de públic molt concret, en el moment en què s'estrenen sales comercials, la gent ho agraeix i la gent ve i la gent ho demana.
Quin és el tipus de perfil de públic? Potser més jove?
Sí, un públic més jove, un públic que té moltes influències d'arts, per dir-ho manera, asiàtiques, com pot ser el manga, com pot ser el còmic, com puguin ser pel·lícules d'aquest tipus. No vull dir que sigui un públic friqui, perquè no desmereix a la gent que ve a això, però sí que és un públic especial que té unes demandes diferents.
Sí, però jo crec que l'Ivan estarà d'acord amb mi que friqui doncs ja és una paraula, no?, que es pot dir de forma positiva, no? Vol dir que ets molt fan d'aquest tipus de propostes,
sí.
No? Que fins ara tenia potser una connotació més negativa, però...
No, però Miquel ha dado un poco en la clave. O sea, en realidad sí que... de hecho, el Festival de Sitges siempre se consideró... es como la casa de los frikis, ¿vale? Sí, es verdad que el género ya traspasaba otras esferas, pero no son los yo me considero friki, evidentemente. Los frikis no somos los que solamente vemos la película de terror, sino como Miquel. De hecho, esto que decía Miquel sobre el cine asiático es muy importante, porque los frikis fueron los que intentábamos buscar en los 90, 80, 90 y principios de los 2000 películas de las que oíamos hablar o en una web o en una revista o veíamos un solo fotograma y empezamos a buscar. Y Sitges lo que hizo fue coger todas estas demandas que teníamos, que a lo mejor preguntábamos en tiendas especializadas o que se veía en las cartas de los lectores cuando se hacía esto antes a las revistas de género, y poco a poco fue dotando al festival de este sabor asiático, que incluso tiene su propia sección y que busca y encuentra joyas, como decía antes, que no podremos nunca jamás ver en una sala de cine de aquí, ni siquiera ya alquilar, evidentemente, ni siquiera son fáciles tampoco de bajar buscando en páginas extrañas. No, pues sí, bueno, porque son películas para consumir que aquí no se llegan a vender, con lo cual también te digo que el tema de la piratería está un poco en el aire cuando no es una película que no se puede conseguir de ninguna de las maneras. La única manera que tenemos de saltarnos todo esto es poder ir al festival, estar una semana empapados de cine de género, y si, como ya es un género en sí para mí, que es el género de fantástico o de terror asiático, es un lujo, la verdad, poder incluso tener allí a veces a los protagonistas de las películas. Pero es verdad, es un género especial, pero como decía Miquel, porque te adentra en otra manera de contar las cosas. No es la misma manera, no es la misma narración, no usan las mismas maneras de contar una historia los asiáticos que los occidentales, así que entras dentro de no solo una nueva mística, unos nuevos mitos con dioses nuevos o demonios o tal, sino también en una manera de cómo contarlo, que es como cuentan ellos las cosas.
En una narrativa diferent pel que fa doncs, al gènere, però no només asiàtic, no? Sinó en general. Creieu que també doncs, ha anat guanyant pel que fa a pressupost, a tecnologia, a espectacularitat fins i tot?
En el cas del cinema asiàtic, cada vegada s'estan dedicant més recursos i és un gegant en tots els sentits. De la manera que el gegant asiàtic que se'n parla en el món econòmic, també és un gegant asiàtic en el món del cinema i en el món de les pel·lícules. És a dir, s'estan dedicant molts recursos i cada vegada veiem més pel·lícules, inclús pel·lícules que creiem que són americanes, però quan rasques una mica són pel·lícules amb pressupost asiàtic o pel·lícules que s'han fet a Àsia. A Xina és un mercat de cine espectacular que encara no està recuperat del tot i ho estem notant a nivell mundial.
Ivan?
Es que hablamos del cine, cuando hablamos de cine asiático no es que se haga una película así con chinos. No, es que tienen un presupuesto, tienen un público potencial de 1.000 millones de personas. Los presupuestos son como los de Bollywood. No, aquí nos llegan muy pocas películas de Bollywood, pero para ellos, o sea, el público, o sea, tienen mucha más taquilla que nosotros, digamos, en un estreno suyo, ¿vale? Y evidentemente esto se transforma en que además internacionalmente salen muchas películas gracias a eso, gracias a los altos presupuestos, a lo bien que están hechas y a la aceptación que vamos haciendo los occidentales de su cine.
Doncs vinga, nosaltres arribats a aquest punt, Miquel, també volem, com sempre, descobrir la cartellera. Així, primer, a Rocío, que soni la sintonia. Vinga, Miquel, a veure, què ens portes avui? Quines són, doncs, això, les pel·lícules, no?, que s'estrenen als cinemes imperials i Eix Macià?
Doncs, bueno, com seguint amb el que dèiem fins ara del Festival de Sitges, que ens ha ocupat part del que parlàvem fins ara i tota l'actualitat en el que fa el cinema d'aquesta setmana, la cartellera també ho reflecteix. I s'estrenen dos de les pel·lícules que s'han presentat a Sitges. Una d'elles és Cerdita, una pel·lícula espanyola que precisament dia 11, fa un parell de dies, li van donar el Premi Méliès d'Oro com a millor pel·lícula. El Premi Méliès és un premi que es dona... S'han ajuntat diversos festivals del gènere i van des de fa uns quants anys i donen un premi que són els propis membres del festival amb una de les pel·lícules que s'estrena. I en aquest cas, Cerdita, es van portar aquest Méliès d'Oro, el que es va estrenar, també es va presentar a Sant Sebastià, i és una pel·lícula que ens explica la vida d'una noia de poble que pateix bullying i les conseqüències una mica de les venjances juntament amb un desconegut que fan que ella pugui recuperar una mica o venjar-se una mica dels que li provoquen i fan aquest bullying.
No te estamos acusando de nada, bonita.
Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
Cerdita. Oink, oink, oink. Cerdi, sonríe.
¡Socorro!
¿Y viste algo? ¿Oíste algo raro?
I després també tenim l'estrena que s'estrena aquesta tarda al Festival de Sitges, que és el Halloween Ends, que és l'última entrega de Mike Myers, una saga que va començar al 78 amb Jamie Lee Curtis i amb en John Carpenter, que ha arribat fins al dia d'avui. El títol és revelador, diu Halloween Ends. Bueno, no sé si serà realment el final o no de Mike Myers, però...
Jo crec que no, eh? Tu què dius, Ivan, serà el final o no?
A ver, yo he visto tantas veces esto de se mueren los malos que no me lo creo mucho. El anterior se llamaba Halloween Kills y es verdad que tiene un montón de muertes. Se le va un poco la olla ya al tema más esotérico y yo tengo muchas ganas de ver esta precisamente por dice Miquel, que si el título dice que es la última, después de 40 años viendo esta saga, yo creo que ya, de hecho, tengo mucha ganas de ir a verla al cine además, o sea que sí, es una sorpresa que la estrenen ya, que la estrenen además justo a la vez que Sitges y que podamos comentar la semana que viene.
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
¿Hola?
Què més, Miquel? A veure, què més ens portes per anar a veure la cartellera?
Per compensar una mica el terror, una pel·lícula espanyola, Girasoles Silvestres, una pel·lícula d'amor, d'emocions, de sentiments, pel·lícula de Jaime Rosales, que bueno, compensarà una mica el terror de Halloween o la venjança de Cerdita.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca...
Alex.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo a tener 2 hijos?
Quise subir al cielo para ver...
Tía, nos pide mucho tu hermano, ¿eh?
Tía, tú ni le contestes, sé que se canse.
I per acabar, una adaptació d'un còmic italià, una pel·lícula que s'estrena a l'Aleix Macià, una pel·lícula que es diu Diabòlic,
sí.
Pues això, una interpretació cinematogràfica d'un còmic de gran èxit a Itàlia, que ens transportarà una mica.
A tot aquest univers. Doncs també ens agrada una proposta molt diferent. Doncs per acabar, em sembla que l'Ivan volia
sí,
fer...
No,
doncs...
quería decir una cosa sobre la cartelera, que he visto que en Cineclub ponen en el Imperial La ley de la calle. Recomiendo mucho, muy mucho ver esta película de Coppola, verla en el cine además, porque, bueno, porque es... Bueno, me hace mucha ilusión verla allí y recordarla, porque es una película que solo hemos podido ver en la tele o en el videoclub algunos, y me hace mucha ilusión verla en el cine.
Rusty James. Biff Wilcox looking for you, Rusty James.
Nine.
He says he's gonna kill you, Rusty James.
Miquel, suposo que ja estàs d'acord que és un títol imprescindible, no? Que haurem d'anar a veure, doncs, sobretot també per veure grans actors, a la pantalla.
Sí, sí, sens dubte. És a dir, intentar recuperar clàssics i portar-los a la gran pantalla per tornar-los a veure i veure'ls en el seu estat original. Sempre, nosaltres, evidentment, sempre estem a favor de veure-ho tot amb com més gran, millor.
Exacte. I per acabar, Ivan, avui també doncs, volies doncs, recordar-nos que hi ha una pel·lícula que fa anys.
Sí, otra vez me hago viejo. Busqué en esta sección, me hago viejo cada semana. Es como que tanto tiempo ha pasado. 33 años hace hoy de la película Mira quién habla. ¿Os acordáis de la película de John Travolta? Donde había unos niños que hacían ver que hablaban. Era un poco creepy, la verdad, un poco siniestra. Depende cómo se mire, era graciosa, pero es rara. La verdad, es una película rara que tuvo varias secuelas además. Pero 33 años ya es como que la tenemos muy fresca, a lo mejor por las repeticiones de la tele o algo. Pero son 33 añazos.
33 anys, eh?
No.
Sí.
Oh, no. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasarme?
Ya veo que no ha sido un embarazo planeado. Una experiencia maravillosa y mágica.
Al hospital San Jerónimo.
John Travolta.
Oh, no 33 anys, Miquel, també que es va estrenar doncs, aquesta comèdia doncs, una mica delirant, com ens explicava ara l'Ivan.
Sí, una comèdia que a més en el seu moment va funcionar molt bé al cinema.
Sí.
Una pel·lícula que va estar moltes setmanes en cartellera i que va provocar que després hi haguessin les seqüeles de Mira qui habla, Mira quién habla ahora, Mira quién habla también, Mira quién... És a dir, una mica de tot. Van trobar un filón i van dir anem a explotar-lo i anem a estirar el xiclet. Això. Però bueno, quan una cosa funciona és el que fan els de Hollywood.
És el que sempre recordem en aquesta secció. Senyors, un plaer. Moltíssimes gràcies per desgranar-nos una mica doncs, aquest festival de cinema de Sitges i també totes les novetats a la cartellera. Com sempre, salut, ràdio i llarga vida al cinema.
Moltes gràcies a tots.
Buena luna, criatures de la noche.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.